Flandes, 1573. La revolta no s'atura i s'enverina cada vegada més. La política de repressió i acarnissament ha tingut l'efecte contrari al desitjat. El descontrol és absolut. La situació, insostenible. El rei decideix recórrer al seu millor home i bon amic d'infantesa, que entre la guerra i la diplomàcia afronta un repte majúscul. Pacificar el territori abans no sigui massa tard. Com ho sabem, això?
Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
Assassinats. Violacions. Escarments. La barbària, en definitiva, és l'única resposta que les tropes hispàniques comandades pel duc d'Alba han sabut donar a una rebel·lió que des de fa 6 anys bull als Països Baixos. Una crueltat sense límits que no fa més que inflamar la resistència flamenca, que defensa les seves places amb ungles i dents. El terror no sempre covardeix l'enemic. Fins i tot les pròpies tropes, mal pagades i exhaustes davant la resistència, s'han revoltat fartes de batalles enmig del fang i de setges inacabables. Per revertir aquesta situació extremament hostil i complexa, l'escollit és Lluís de Requesens, militar de gran prestigi, de la màxima confiança del rei i exemple de rectitud i fidelitat, virtuts heretades d'una de les dones més poderoses de la Catalunya del seu temps, la seva mare, Estefania de Requesens.
No está la valentía de los hombres en ser bravos en sus conversaciones, sino de ser amigos de hacer lo que deben en todo y no rehusar las jornadas que se ofrecen de guerra honrada.
Nascuda molt probablement el 1504, ben bé no en sabem la data exacta, Estefania de Requesens pertany a una de les famílies més rellevants del país gràcies a un gran patrimoni, però sobretot gràcies a la seva devoció per la dinastia Trastàmara. Durant la Guerra Civil de 1462 a 1472, el seu pare va ser un dels grans puntals del rei Joan II i en morir, la petita Estefania es converteix en hereva única de la casa Requesens. Així doncs, des de ben joveneta, haurà de complir amb la responsabilitat de mantenir la força del llinatge.
Els fons patrimonials i familiars a l'Arxiu Nacional en conservem més de 100. Més enllà de tractar de l'administració i la gestió de la família i del patrimoni, conserven molta documentació relacionada amb el llinatge.
Imma Navarro, Arxiu Nacional de Catalunya.
Aquests fons estan plens d'escriptures notarials, amb capítols matrimonials, en donació, testaments i inventaris. Aquí la voluntat de l'otorgant era clara, deixar lligat i ben lligat la successió i l'administració del seu patrimoni des del més enllà. En el cas d'Estefania de Requesens, única filla i hereva del patrimoni del seu llinatge, es veu obligada a entomar en poc més de 20 anys la responsabilitat de gestionar la casa i el patrimoni, un fet que marca totalment la seva personalitat.
És així com Estefania desenvolupa una capacitat extraordinària. Aprèn a tenir cura de tot i de tothom, a vetllar permanentment pels interessos familiars i alhora a supervisar multitud d'assumptes de la naturalesa més diversa, tot plegat de la mà també de la seva mare, Hipòlita Ruiz de Liori.
L'any 2011, l'Arxiu Nacional va ingressar l'arxiu del Palau Requesens, integrat per gairebé 90 metres lineals de documentació i més de 3.600 pergamins. Aquest fons, juntament amb el de les famílies dels Valls, els marquesos de Castelldorrius, els Fortuns o la Casa Fiveller, fa de l'Arxiu Nacional un dels centres de referència per al coneixement històric de la noblesa del país i el seu extensíssim patrimoni en època medieval, moderna i contemporània. En el cas dels Requesens, el seu arxiu és potser el més rellevant històricament. Per tant, el més consultat per als investigadors, i no només catalans, sinó també d'arreu del món.
El 1519, Carles I s'instal·la al Palau Requesens de Molins de Rei per evitar l'epidèmia de pesta que està assolant Barcelona. Durant aquesta estada, Estefania, que només té 15 anys, coneix el camarlenc del rei Juan de Zúñiga, Avellaneda i de Velasco, amb qui es casarà 7 anys més tard, el 1526. Ja abans del seu matrimoni, Estefania ha construït unes sòlides creences religioses que la porten a donar suport a les primeres passes de Sant Ignasi de Loyola a Catalunya. Entra a formar part del cercle de senyores que faciliten almoines que després Ignasi no dubta a repartir entre els més necessitats. D'aquesta manera, Estefania quedarà lligada per sempre a la història dels jesuïtes. El 1527 neix la seva primera filla, que, desgraciadament, mor uns mesos després. I un any més tard arriba el primer fill, Lluís de Requesens, un nen molt malaltís per qui la seva mare fa diverses peregrinacions de Martorell a Montserrat perquè la Mare de Déu l'ajudi a superar els seus mals. Estefania de Requesens tindrà 11 fills, dels quals només en sobreviuran 4. La resignació i l'enteresa amb què afronta aquestes pèrdues terribles es fan paleses a les cartes que escriu a la seva mare.
Nostre Senyor és estat servit de col·locar el meu fillet en la sua santa glòria. Beneït i lloat sia ell de tot. Que puig ell ho ha fet és de creure que és per lo millor. Jo, com sóc mare, hauré sentit lo que vostra mercè pot pensar.
Són temps en els quals la mort és sempre present en la vida quotidiana de tothom, sigui quina sigui la seva condició social. Verola, pesta, xarampió. Les malalties se succeeixen contra una societat desprotegida, causant milers de morts a cada onada. És per això que l'estat de salut de la família és un motiu de preocupació constant en aquestes cartes que l'Estefania escriu periòdicament. I així com vetlla pel petit Lluís, que està malalt gairebé tot hora, tampoc no descuida mai l'atenció sobre el seu marit.
Don Juan, monsenyor, està molt bo, així de la gota com de l'aïllada, que ha pres que ha llançada esta darrera pedra, par que l'ha sanat del tot. Ell se guarda molt, així de viandes molt substancioses com de tota altra cosa contrària, i així espere en Déu que el remediarà.
El 1534, la família Requesens rep una notícia que els canviarà la vida per sempre. El rei nomena Juan de Zúñiga preceptor del príncep Felip, un càrrec d'altíssima responsabilitat que els obliga a abandonar Catalunya i instal·lar-se a la cort. Durant el trajecte cap a Madrid, l'Estefania escriu a la seva mare.
Los días que dura aquest camí se'n fan tan llargs que no veig l'hora d'arribar. Lluiset està boníssim, llavors adeu. I té molt bona calor i ha engruixat. I besa les mans de vostra senyoria més de 1000 voltes. I diu que vol que vostra senyoria sàpia com li agrada aquesta terra, que de pa i de vi bona és, però que més li agrada Catalunya. A nit, tard, arribarem ací tots molt bons, llavors adeu, i Lluïset molt content per a veure el príncep i emplear la sua gala. Encara no he besat la mà a la emperatriz. Demà, o després demà, pense que ho faré.
L'epistolari d'Estefania de Requesens està format per més d'un centenar de cartes conservades al fons del llinatge i són cartes principalment adreçades a la seva mare entre els anys 1533 i 1540. Aquesta documentació és d'un interès extraordinari, primer com a testimoni de l'ús viu de la llengua catalana, després de la mentalitat femenina i nobiliària als inicis de l'edat moderna, també de la religiositat o dels valors polítics en la construcció de la cort de la monarquia hispànica. L'epistolari va ser publicat per primera vegada ja fa més de 80 anys i ha estat objecte d'estudis i de dos recents edicions crítiques.
Lluïset besa les mans de vostra senyoria i diu que estudiarà molt bé, i així ho fa, i que no serà besiat, i que tots temps se recorda de vostra senyoria i la vol més que a tots nosaltres. I que vol ser català, que ja defensa la terra amb los altres pages del príncep que li diuen mal de Catalunya. Ja tinc moltes amigues de les senyores de Madrid, de les que segueixen la cort. I de les que coneixia, ja tinc moltes ofertes i mostren molta amor, especialment les de Palacio. Lo príncep, avui 11 dies que està febre contínua. Està molt flac i desmenjat. Li portaren una presa de caldo feta de dos gallines i tan negra que parlo caldo de llentilles, i tenia tal sabor que no em pogué veure glob. Vinguim en a mon aposiento i, de mitja polla tendra, fio una presa de caldo a la nostra manera. Paregué'ls als metges tan bé com l'als mostrí que determinaren dar-la-hi i que les fes jo d'ací avant.
Més enllà del dia a dia, al costat de les explicacions sobre els fets més lleugers i la salut dels seus, l'Estefania no oblida mai el govern de la casa i del patrimoni. Però alhora s'interessa també per l'actuació de l'emperador i els conflictes creixents en la política europea. Així parla de la polèmica a Anglaterra pel divorci d'Enric VIII, que conduirà al trencament entre Roma i l'Església Anglicana, que perviu encara a dia d'avui.
D'Anglaterra diuen que persevera l'heresia amb el rei, que ara novament preica un frare davant ell que no hi havia purgatori i que era burla fer reverència a les imatges i totes les cerimònies de l'Església i altres coses d'esta manera.
Però si hi ha una preocupació constant en l'epistolari d'Estefania de Requesens, és el seu fill Lluís, el primogènit. De moment, tot just és un bailet de 7 anys, però la seva mare ja s'il·lusiona amb la possibilitat que gaudeixi d'una posició favorable a la cort.
Lluïset està lo més bonico del món. Guard-lo, Déu. Fins ací, jo sóc son mestre i aprenc per meravella. M'han dit que volen triar alguns xics per a que aprenguin amb lo príncep, perquè amb companyia s'aprèn millor. Pense que serà l'audells lo nostre, i allí no pot sinó molt aprofitar, perquè lo mestre és boníssima persona, i nosaltres lo grangearem per a que tinga especial cuidado d'ell.
Efectivament, Lluís serà company de jocs i estudis del príncep Felip, amb qui mantindrà tota la vida una profunda amistat. Són anys de joventut, de formació, de joia. Una etapa d'adolescència que s'acaba de forma abrupta el 1545, quan la dona del príncep, Manuela de Portugal, mor en el part de l'infant Carlos. Completament desolat, Felip es retira al monestir franciscà de Labrojo, a Laguna de Duero, i es fa acompanyar pel seu preceptor Juan de Zúñiga i el seu company inseparable, Lluís de Requesens. Un any després, la mort etziba dos cops més a la família Requesens. L'estiu de 1546 mor l'espòs d'Estefania, Juan de Zúñiga, i la seva mare Hipòlita, poc després. Sense la mare, vídua, i amb el seu fill Lluís al servei del príncep Felip, Estefania de Requesens decideix que ha arribat l'hora de tornar a casa. Amb la convicció d'haver complert el seu deure de servir la monarquia i havent-se guanyat l'admiració i el respecte de la cort, amb 42 anys, fa el camí de tornada a Barcelona, on recolza els jesuïtes durant uns anys en què es contemplava la possibilitat de fundar una companyia femenina de l'orde.
La història de l'arxiu Palau Requesens està molt lligada a la història dels jesuïtes, a partir d'aquests lligams que va iniciar precisament Estefania. L'any 1921, el darrer propietari del fons va decidir llegar l'arxiu a l'Ordre de Sant Ignasi, que el va conservar a Barcelona fins l'any 1976 i a partir d'aquell moment al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès. Diversos jesuïtes l'han estat treballant i han donat les seves aportacions destacades. En darrer lloc, el pare Antoni Borràs. A la seva mort, l'any 2011, els jesuïtes van decidir dipositar el fons a l'Arxiu Nacional en forma d'acomodat o dipòsit, conservant la propietat del fons. Hem de parlar que les figures jurídiques que permeten l'ingrés de la documentació a l'arxiu són principalment tres: el acomodat o dipòsit, la donació o la compravenda. I que recentment comença a fer-se més evident la dació en pagament d'impostos.
Els darrers documents de la vida d'Estefania de Requesens són els que tenen una empremta personal més forta, més profunda. Poc abans de morir, ajuda amorosament el seu marit a fer les darreres voluntats amb un testament fet de manera molt especial, gairebé única, dictat conjuntament alhora davant del notari. Després de la mort del seu marit, esgotada, afligida per la pena i obsessionada pel llegat, centra totes les energies en el futur del seu fill Lluís a través d'unes instruccions morals per guiar-lo en el camí de la vida.
Hijo mío de mi alma, nuestro Señor ha sido servido de ponerme en estado que tengo poca esperanza de mi vida. Lo que ahora me queda por hacer es rogaros y encargaros que, pues Dios ha sido servido de dejaros en tan tierna edad sin padres y que vos los hayáis de ser de vuestros hermanos, que hagáis en esto como viejo y no como mozo, acordándoos que habéis de imitar a un padre, que nadie lo tuvo mejor que vos, y que es menester mirar mucho por vuestra casa y hacienda, para que no os falte cuando más la hayáis menester. Que todos conozcan que no tenéis estrecha conversación sino con personas virtuosas, y mirad mucho a quien encomendáis vuestros secretos. No seáis tan amigo de complacer a todos que sigáis a nadie, ni tan amigo de seguir vuestra voluntad que os determinéis por cumplir esta a ninguna cosa que no la tengáis bien pensada. Y miraos todos los inconvenientes que podría haber en ella, poniendo siempre la razón delante. No está la valentía de los hombres en ser bravos en sus conversaciones, sino de ser amigos de hacer lo que deben en todo y no rehusar las jornadas que se ofrecen de guerra honrada. Preciaros principalmente de servir a Dios y cumplir con Él, y tomar por accesorio los cumplimientos del mundo. Acuérdeseos, amor, que esto de acá todo se acaba, y las más veces más presto de lo que las personas piensan, vuestra madre, que os ha amado como tal, doña Estefanía.
Estefanía de Requesens, baronessa de Castellbell i de Molins de Rei, va morir el 25 d'abril de 1549.
Totes aquestes cartes que tenim la moció de conservar l'arxiu tenen més de 500 anys, però han arribat als nostres dies perquè al darrere hi ha una tasca de conservació, preservació i restauració. L'Arxiu Nacional de Catalunya té cura de tots els fons i documents del centre, en primer lloc perquè es posen les mesures de conservació preventiva, és a dir, es procura crear les millors condicions ambientals i de manipulació per assegurar la integritat dels documents. I en segon lloc, perquè s'intervenen directament i s'apliquen tècniques diverses de restauració sobre aquells documents que presenten alteracions o patologies greus.
Lluís de Requesens arriba a Flandes amb la ferma voluntat de rebaixar les tensions i trobar una solució justa i pacífica al conflicte. Com a nou governador, aprova un perdó general, decreta l'abolició del Tribunal de Tumults i l'eliminació d'impostos, a la recerca d'acords que puguin ajudar a traçar un camí cap a la pau, que ara mateix sembla gairebé impossible. Lluís de Requesens ha passat tota la seva vida al servei del rei i fins l'últim sospir treballa entregat a la missió que li ha estat encomanada amb fidelitat i abnegació, recordant, segurament, els consells de la seva mare.
La gobernación de los vasallos os encomiendo que tengáis mucho cuidado de que se les administre justicia y que no se les hagan agravios, ni pechos, ni extorsiones, sino que sean benignamente tratados, así porque ellos lo merecen, como porque somos obligados a tratarlos de esta manera.
Lluís de Requesens va morir a Brussel·les el 1576. El seu cos fou traslladat a la capella del Palau Menor de Barcelona, on és enterrat al costat dels seus germans, del seu pare Juan de Zúñiga i de la seva mare, Estefania de Requesens.